Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 14 minuts. Tercera hora d'aquest matí amb nosaltres d'avui 11-12, dimecres 12 de març del 2008. Tornem a fer moure la roda dels portaveus de les diferents formacions polítiques presents a l'Ajuntament de Sitges, avui amb el portaveu de la Federació de Convergència i Unió, Miquel Forns. Miquel Forns, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Convergència i Unió, que el passat ple municipal va presentar de nou algunes consideracions a l'entorn del concurs públic i del moviment que s'està fent al Camp d'Aigüedols, no? O dels projectes de futur a l'entorn del Camp d'Aigüedols.
De fet, no vam ser nosaltres sols. Va ser una esmena que vam presentar al dictamen que en aquell moment es sometia a votació del ple municipal. Ho vam presentar conjuntament Acció per Sitges, Esquerra Republicana, el Partit Popular i Convergència i Unió.
Respecte a les manifestacions públiques que s'havien fet abans per part de tota l'oposició en ple, en aquest cas Nou Horitzó no s'ha incorporat en aquesta...
Nou Horitzó va preferir en aquest cas abstenir-se pel que va expressar en el ple, i així ho va mantenir tant en les reunions prèvies de preparació que hi va haver d'aquesta esmena com en la votació pròpiament del dictamen al ple.
En qualsevol cas, aquesta esmena posa sobre la taula el que havia estat, si no recordem malament, els arguments d'intervencions anteriors ja d'aquests grups de l'oposició, no?
Bàsicament, dos arguments són els que vam mantenir i que en el seu dia, així que es va posar sobre la taula el tema del plec de clàusules del futur equipament que ha d'anar al Camp d'Aigüedols, doncs ja vam mantenir els grups de l'oposició. Dues coses. Una, no estem d'acord en la forma de l'operació econòmica que hi ha al darrere, o segons el govern al davant, perquè diuen que són molt transparents en aquest aspecte. El nostre entendre, això és una forma de crèdit encobert. Ells diuen que no, que és una forma de financera transparent, però en qualsevol cas és una necessitat de liquiditat econòmica molt gran, perquè doncs bé, la manera que està plantejat, doncs aquesta concessió surt per 17 milions d'euros i per 17 milions d'euros a pagar en 50 anys, i en els 7 primers anys es paguen els 12 milions i mig, perquè és la quantitat més gran, i a la resta de 43 anys es paguen unes quantitats irrisòries petites de 104.000 euros cada any. Això queda demostrar que en aquests propers anys el que es necessita és molta liquiditat econòmica. El nostre entendre, per Convergència i Unió, per culpa de la mala gestió financera que ha portat el govern socialista en aquests últims anys, necessiten diners ràpids i fàcils, i per tant en aquesta fórmula nosaltres no hi estem d'acord, entre altres coses perquè les empreses que puguin licitar en el que vulguin fer-hi allà a Aigüedols doncs tindran un problema realment de solvència financera, en el sentit de que en els primers anys no només hauran de fer front a la inversió de l'equipament, pagar-lo, construir-lo, fer front a aquesta gran despesa, sinó que hauran de pagar el cànon en els primers anys, i per tant això el que fa és reduir molt les possibilitats de que moltes empreses s'hi puguin presentar. Aquest seria un primer tema. I l'altre tema en el qual no estem gens d'acord és que el govern prima tant la major oferta econòmica que oblida l'interès i la necessitat social d'aquest equipament. Per això nosaltres vam presentar unes esmenes en què, evidentment, quan hi ha una licitació hi ha un sistema de puntuació, no?, en el qual doncs les diferents ofertes que presenten les empreses es van puntuant, no?, i la que obté més punts doncs és la que guanya la licitació, no? Doncs nosaltres el sistema de puntuació el que hem fet és donar-li molta més importància a l'interès i la necessitat social de Sitges, del conjunt del municipi. Vam fer una proposta totalment diferent a la del govern, que primava l'oferta econòmica, i nosaltres el que fèiem era primar tots aquells aspectes socials, urbanístics de millora de l'entorn que per nosaltres eren primordials, com seria la construcció d'un equipament pels veïns del barri del sector d'Aiguadols per fer-hi activitats socials, culturals, esportives, que primi per exemple temes urbanístics com seria la vialitat, els espais lliures, les places, l'aparcament, i això per nosaltres era molt més important que no l'oferta econòmica, tot i que hi hagi d'haver un equilibri evidentment amb l'oferta econòmica, perquè si no després el projecte no seria realitzable.
I anirem d'aquí un moment amb dues qüestions, però us van retreure el dia del ple en què vau presentar tot plegat d'una forma molt precipitada. Ho haguéssim pogut fer d'una altra manera?
Miri, el plec de clàusules d'Aiguadols va, si no recordo malament, va sortir ja al ple del mes de juliol de 2007. És a dir, començava la legislatura el juny del 2007 i el primer ple ordinari ja va anar al plec de clàusules d'Aiguadols. Per tant, la voluntat del govern no va ser d'estendre la mà a l'oposició, perquè era una cosa que és un projecte que al nostre entendre hi ha informació que se'ns amaga i desconfiem, certament, ho dic clarament, i desconfiem, i des del primer moment es va portar a aprovació una gestió, una operació que nosaltres no hi estàvem d'acord.
I desconfieu perquè creieu que pot haver ja algú interessat i emparaulat en aquesta...
Nosaltres creiem que el govern no ens explica tot el que sap o no ens vol dir realment cap a on vol encarar aquest projecte. Entre altres coses perquè en el juliol, el mes de juliol passat, ja ens va amagar informació, ja ens va ocultar part de la documentació que acompanyava administrativament tota aquesta operació, que seria la taxació per mitjançant la qual van establir el preu de 17 milions d'euros. Això no ens ho van donar.
I que després es va esclarir que era una taxació equivocada perquè es feia servir, diguem, un tipus d'equipament que no es contemplava.
Es va aclarir perquè els grups municipals de l'oposició
van fer aquesta aportació pública,
les corresponents queixes, i finalment doncs evidentment a través dels tècnics de l'Ajuntament es va demostrar que no s'ajustava al que el planejament urbanístic ha planificat per aquest terreny.
D'acord, però Miquel Forn vol dir que ara no és massa ben rebut que s'esmenti aquesta queixa quan tot el procés, diguem-ne, ha anat d'aquesta forma?
Sí, i entre altres coses perquè em comentava, el govern diu que ho heu presentat tota última hora i a correcuita. No, nosaltres des del primer dia que estem treballant amb el tema d'Aiguadols i estem a darrere els grups de l'oposició, però és que a més hem donat la mà al govern. Jo en una conversa que vaig tenir amb l'alcalde Jordi Baget, una de les dues coses que ell em va dir que s'hauríem a parlar, perquè si bé la relació és cordial i normal a nivell institucional entre govern i oposició, s'ha de dir que a nivell de comunicació, a nivell d'informació, de seure a parlar els diferents projectes que hi ha en aquest moment sobre la taula és pràcticament nul·la. L'alcalde em va dir que sabríem, que parlaríem del pressupost del 2008, que parlaríem d'Aiguadols. En cap moment hem rebut cap convocatòria. I evidentment, clar, l'oposició, davant d'aquests fets de que no hi ha hagut mà estesa per part del govern per parlar d'Aiguadols, hem hagut de plantejar les coses segons el nostre punt de vista. En aquest cas és totalment contrari al que pensa el govern.
O sigui, fora del ple municipal, Miquel Forns amb Jordi Baget no parlen mai d'Aiguadols?
En cap moment. En vam parlar al principi...
Tot i que hi podia haver un cert compromís de parlar-ne.
A l'estiu vam mantenir una conversa molt cordial, molt agradable, que la veritat sigui dita, i ara parlo des del punt de vista menys polític i més humà, va ser molt agradable, molt distesa, i en tinc molt bon record d'aquesta conversa. Doncs precisament en aquella conversa va sortir diversos temes, i un dels temes que va sortir va ser Aiguadols, i va dir, escolteu, aquesta tardor seurem i parlarem d'Aiguadols.
Ara ens direu, precisament com que en teniu un bon record, no acabeu d'entendre perquè no se n'ha continuat parlant.
No entenc el motiu pel qual no hem estat convocats a parlar-ne. Igual que tampoc entenc el motiu pel qual tampoc se'ns ha convidat a seure a parlar del pressupost quan és un dels temes que se'ns va comentar. Després, evidentment, nosaltres, un cop es va portar la proposta de pressupost, no hi vam poder estar d'acord per diferents raons que en el seu dia vam expressar, entre altres coses perquè considerem que el que és poc social el caire d'aquest pressupost i perquè condueix la hisenda municipal amb un carreró sense sortida que ja fa temps que venim denunciant. No? Però a banda d'això, em sap greu que no haguem segut per parlar-ne, per veure com encaràvem aquest projecte. I evidentment amb la proposta del govern no la podem acceptar.
En qualsevol cas us ho preguntàvem perquè quan teníem l'alcalde Baget fa uns quants dies aquí, gairebé donava aquella certa sensació que el que podia passar en el futur d'Aiguadols estava ara molt condicionat pel context econòmic que vivim i que potser si fa 5 mesos podia haver-hi més d'un pretendent, ara costarà molt que hi hagi un pretendent per un projecte Aigua Dolç. O sigui que potser, diguem-ne, hi ha un debat molt obert a l'entorn del que s'hi pot fer i al final potser no hi haurà ningú que tingui interès en fer-hi alguna cosa tal com està el context de recessió econòmica.
Pot passar, evidentment, el context econòmic no és el mateix de fa un any i, per tant, és una situació que és previsible, com mínim que es posi sobre la taula. Ara, nosaltres, a banda d'aquesta situació, el que sempre hem vingut dient des de Convergència i Unió és que primer el que calia era definir l'ús. Vull dir, continuem amb la mateixa situació en la que estàvem doncs, a l'estiu del 2007. No s'ha definit encara l'ús, malgrat hi hagi una clau que defineixi un tipus d'equipament genèric.
Però que diguem-ne que hi ha dos posicionaments, no? Entre el de l'equip de govern que defensa que precisament el valor d'aquesta clau tan oberta és que es puguin presentar moltes propostes diferents, i jo de bona part de l'oposició que creu que seria la mateixa institució la que s'hauria de posicionar davant d'un projecte concret.
És que per nosaltres creiem que l'Ajuntament no pot perdre la iniciativa en aquest sentit de definir quin ús li vol donar al terreny del camp municipal de futbol, perquè entre altres coses és dels pocs terrenys municipals que ens queden i d'aquestes característiques per ubicació i per les característiques pròpies que té el terreny. Per tant, en funció de les necessitats que té el municipi, en funció d'aquest famós pla d'equipaments que volem que vegi, que es faci realitat i que defineixi d'una vegada per totes què és el que realment ens fa falta en Caument de Sitges, no només en el present sinó també en el futur. Doncs com que això es deixa de banda i es deixa a mans de l'empresa privada, no ho podem acceptar. No ho podem acceptar. I a més creiem que si es definís l'ús clarament, a nivell després de la licitació, les empreses podrien ofertar en igualtat de condicions, perquè hi hauria un camí molt marcat. En canvi ara, clar, com que les ofertes poden ser vàries i a més primant sempre la major oferta econòmica, doncs creiem que la licitació no és en igualtat de condicions.
Una qüestió a partir del desconeixement. Quan una clau permet uns usos tan oberts, la institució pot delimitar?
Sí, clar que pot delimitar. Sí? La institució en aquest
és
sentit...
És a dir, que ningú no pugui dir, escolti'm, la clau és aquesta i jo tinc tot el dret a proposar-los a vostès.
Sí, però no deixar-ho mans de l'empresa privada. Evidentment estem parlant del sector públic i el sector públic s'ha de defensar a si mateix i més quan el terreny és públic, és de tots els sitgetans i de totes les sitgetanes. Per tant, l'Ajuntament que digui, escolteu, aquí nosaltres creiem per les següents raons, per aquestes necessitats que tenim del barri, de l'entorn, del conjunt del municipi, hem d'anar cap aquí, si ha de fer això... Jo crec que és l'opció que s'hauria d'escollir, a més, quan precisament doncs, és l'Ajuntament qui ha de marcar la línia d'actuació, no només dels propers mesos, sinó dels propers anys.
Convergència i Unió va obrir un procediment de consulta pública, per dir-ho d'alguna manera, amb una taula al cap de la vila, amb alguns actes també, amb cafès a determinades entitats, perquè aquells sitgetans que volguessin poguessin dir-hi la seva. En general, d'aquesta experiència, què es demana? O quines són més o menys les preferències per part dels sitgetans?
Aquesta és una de les coses que hem trobat a faltar en aquest tema del camp d'Aigua Dolç. Nosaltres des del primer dia també venim reclamant, precisament en coherència amb el que tant diu el govern socialista, que és un govern de consens i de participació. Doncs que precisament no s'hagués tingut cap mena de por i s'hagués obert aquest procés a la ciutadania perquè la gent pogués expressar què és el que creuen que s'hi podria fer o quin ús li donarien al futur del terreny del camp municipal de futbol. Nosaltres què ens hem trobat? Quan hem sortit al carrer a preguntar a la gent o hem fet aquests cafès, tertúlia per parlar-ne, ens hem trobat sobretot dues coses. Una, molt de desconeixement de que realment el camp de futbol veu perillat el seu futur. Desconeixement de la ciutadania de que possiblement doncs, el camp s'ubicarà en un altre indret, possiblement a Pinsbens, i de que en l'actual camp de futbol s'hi faria una altra cosa. Mm. I per altra banda...
A partir d'aquí, en general hi ha una certa consciència que aquell entorn s'ha d'arreglar d'alguna manera?
Sí.
Això sí.
Inclús nosaltres hem parlat, per exemple, amb els usuaris directes del camp de futbol, que són doncs, jugadors, exjugadors, membres dels clubs esportius doncs, que tenen la seva seu. No? I molts ens deien que més enllà de l'aspecte sentimental, doncs, està clar que alguna cosa s'havia de fer perquè doncs, en aquell moment el camp té una situació doncs, que necessitaria una remodelació molt més grossa de la que s'ha fet aquests últims anys. No? I per tant, amb això tothom hi apunta. Ara, a l'hora de decidir què és el que s'hi faria, ja els criteris són més diferents, no? Perquè hi ha un gruix molt important de persones que creu que no s'hauria de fer res. És a dir, mantenir el camp de futbol remodelat, actualitzat, amb unes instal·lacions més bones, però mantenir-lo allí. Inclús hi havia alguns jugadors que ens deien: és que voltes una mica, diu, quan jugues els partits, i un camp com aquest, amb les seves totes les seves coses adverses que té, de que si és més petit aquí i allà, diu, una de les coses que trobem a faltar és que un lloc com aquest no hi és enlloc. No hi és enlloc. Diu, ubicat on està, primera línia de mar, i això, diu, hi ha molts camps de futbol per tot arreu, però com aquest cap, no? Llavors, aquesta és, més, ja dic, més enllà de l'aspecte sentimental, és un, hi ha un gruix molt important de la població...
Que compartiria, que compartiria en part Convergència i Unió aquest plantejament?
Nosaltres ara estem acabant d'estudiar, per això encara no ens hem pronunciat, a nivell de Convergència i Unió encara no ens hem pronunciat exactament què és el que... per quina opció ens decantaríem, perquè primer el que volíem era escoltar la gent al carrer, escoltar la gent parlant amb tertúlies, i ara, a les properes setmanes, sí que ja farem públic el nostre pronunciament de quina és l'opció per la qual ens decantarem.
Però una de les opcions...
Però és una de les que estem, evidentment, dels que contemplem, perquè un gruix molt important de les persones amb les quals hem parlat...
Ha dit que li agradaria que...
Mantenir com una instal·lació esportiva, camp de futbol o altre, l'actual terreny del camp d'Aigua d'Ols.
D'acord. Segona opció.
Segona opció, nosaltres vam plantejar quatre. Una,
aquesta, mantenir-ho.
Segona, algun tipus d'equipament en el camp de la sanitat i de la salut. Després, una altra opció era un equipament en el camp de l'oci i el lleure. I finalment, una opció oberta, en què dèiem altres equipaments, perquè la gent fes propostes. I aquí, evidentment, hi ha hagut molta varietat, des de... parcs i instal·lacions infantils per nens molt menuts, fins a multicinemes...
D'acord, doncs anàvem a dir alguna de molt sui generis dins de tot això?
No, vull dir res fora de lo que estem acostumats.
Però, diguem, a veure. En aquest cas més d'un tipus de lleure, per dir-ho així?
Sí, del camp del lleure.
Es digui doncs, una instal·lació pels més menuts o uns cinemes o alguna
cinema,
cosa...
Un auditori de música, un teatre... Vull dir, aquí hi ha molt més variat.
Però fent referència de nou, hi havia la primera opció, que és mantenir una instal·lació esportiva. La segona, ús sanitari
o del camp de la salut. El tercer, oci lleure, i a l'apartat d'altres, aquí que cada ciutadà pogués dir doncs, si cap de les tres primeres opcions doncs, el convencia doncs, que pogués fer una proposta.
En el cas sanitari...
Haig de dir que hem rebut, nosaltres això ho vam presentar en forma d'enquesta, i és a dir, que amb la típica enquesta que es posa una creueta en aquella opció que vols i amb un apartat on te pots desenvolupar doncs, si vols posar algun aclariment, alguna frase, això. Però també hem rebut fulles i fulles amb explicacions, amb idees, vull dir, o sigui, fora del propi format que nosaltres posàvem a l'abast del ciutadà. És a dir, que en general estem contents per la participació, sobretot molta gent es va acostar a les taules a preguntar sobre el tema, a interessar-se'n, perquè hem notat això, que hi havia desconeixement sobre aquest tema.
Un ús sanitari o assistencial és ben vist també per una...
Sí, és que nosaltres les quatre opcions que vam presentar...
Ho dic per si, quina de les quatre va ser més majoritària?
Això, quan fem públic el nostre pronunciament, llavors també farem públiques les dades del que vam recollir.
Entre
altres coses, perquè encara estem recollint informació, perquè encara estem parlant amb gent, amb entitats, amb col·lectius, i aleshores... Precisament per no... Com encara falta gent per reunir-se, per parlar-ne...
Ho dic per si d'alguna manera està tot molt empatat, o no?
No,
o d'aquestes quatre opcions n'hi ha, no ho sé, dues que es destaquen més que les altres?
La veritat és que, com encara no ho hem recontat tot, no ho sabria dir. Però el que sí que jo vaig copsar de seguida, i sobretot a peu de carrer, parlant amb la gent, és la continuïtat d'una instal·lació esportiva. És a dir, no com a majoritari, sinó que molta gent ens ho va fer arribar. I penso que fins i tot un dels dies que estàvem...
Encara que no es contempli de la mateixa manera.
Sí.
És a dir, que hi hagi una instal·lació esportiva, sí. Encara que no sigui d'aquesta manera,
no
perquè més d'un nosaltres recordem veïns que deien que, esclar, la vialitat ara està molt compromès allà, perquè, està clar, el camp té una edat, i Aigua d'Ols ha canviat molt també en aquests anys, i per tant tot és més complicat des d'un punt de vista de vialitat tant d'automòbils com de persones allà.
Sí, no, i hem de ser conscients també que hi ha la realitat del port i per tant en tot el que suposa d'activitat pròpiament o esportiva o nàutica en aquest cas, això, i quan hi ha competicions doncs evidentment també doncs, es genera uns nivells de circulació molt més intensos i evidentment de necessitat d'estacionament de vehicles. Tot ha canviat.
Teniu la sensació que tot estarà més lent del que anava?
Nosaltres creiem, els grups de l'oposició, que realment, com que el govern no és transparent clarament en aquest tema, no ens explica realment quina és la seva intenció, perquè si no, aquella mà que va dir que ens donaria ens l'hagués donat i hauríem, ens hauríem assegut a parlar, i no hi ha manera de que seguim a parlar sobre aquest tema.
Però creieu que hi ha una intenció determinada?
Sí, nosaltres creiem que sí, que, perquè és que si no, no ho entenem.
Definible d'alguna forma?
No ho sabem. No ho sabem perquè precisament no ens donen cap mena de pista, però és que si no, no ho podem entendre perquè no volen parlar amb nosaltres d'aquest tema. Sempre ens diuen, quan fem el pla especial ja en parlarem. No, és ara que anem de parlar. És ara que anem de parlar. A més, quan hem manifestat tots els grups que no estem d'acord amb la manera com s'està gestionant aquesta operació. I a més, el que volia dir és que tenim la sensació convençuda de que la pressió dels grups de l'oposició ha fet que el procés, tot aquest procediment, s'alentís. Això no estem convençuts.
Creieu que la intenció pot tenir relació amb una instal·lació hotelera? O una instal·lació residencial? O una instal·lació...
Aquest fet, em penso que va sortir per boca del propi govern. Em penso que va ser, si no recordo malament, el propi regidor de territori el que va dir que era una opció que no es descartava. Tot i que nosaltres no tenim massa clar que entri entre els usos que es pugui que preveu el planejament urbanístic. Però bé.
Aquesta no us agradaria?
En principi no. En principi no, perquè no s'ajusta al que nosaltres entenem com un equipament d'interès públic general per a tothom. No s'hi escau d'entrada.
Què en podeu saber que no s'hagi dit de l'àrea residencial estratègica?
La veritat és que ens va agafar molt desprevinguts, perquè el senyor alcalde ens va cridar 10 minuts abans del ple ordinari del mes de febrer per comunicar-nos aquest fet. Després hem sabut a través dels mitjans de comunicació que sembla ser que l'Ajuntament n'era conscient des del divendres, això era un dilluns, per tant feia 3 dies que l'Ajuntament n'era conscient, que l'alcalde n'era conscient, i a nosaltres no se'ns va comunicar res. 10 minuts abans d'entrar al ple municipal, 10 minuts, 10 minuts de rellotge, no estic parlant genèricament, no. 10 minuts abans d'entrar al ple municipal, pujant per les escales, l'alcalde ens va cridar als portaveus, ens va comunicar que hi havia això sobre la taula i que ens proposava una moció de protesta. Evidentment, clar, quan t'expliquen això, quan veus el que hi ha, i a més diguem, corre, que hem d'entrar al ple, que el ple comença puntualment a les 7, bé, tots els portaveus van dir, bueno, doncs escolta, protestem. Que passa que després va sabent que, doncs, bé, que això es veu que fa mesos que s'està coent, que d'alguna manera o altra doncs, no podem entendre com és que l'Ajuntament de Sitges o l'alcalde de Sitges digui que no se'n va assabentar abans. Inclús ell ens va dir que ho havia mirat per internet perquè no sabia fins i tot exactament a què es referia i que ho havia buscat als diaris i internet. Entenem que això no ens acaba de convèncer, aquesta explicació. I bé, estem a l'espera d'aviam com es desenvolupa. Sí que es va convocar la comissió de seguiment del Pla General, allà es van donar unes quantes explicacions més.
Perquè Convergència i Unió era coneixedora d'alguna d'aquestes intencions de la Generalitat?
No.
Des del punt de vista de partit, si algú us havia dit, mira, passa això, o pot passar això, o no sé què.
Érem coneixedors del que diu les línies més bàsiques del Pla d'Habitatge, el Pla Nacional d'Habitatge. Vull dir,
el que es van donar a conèixer a finals de l'any passat.
De res més. Per tant, ens va sorprendre. Però ens va sorprendre, repeteixo, que l'alcalde no ho sapigués. I que ens va sorprendre que, tot i saber-ho l'alcalde 3 dies abans que el ple municipal, no ens ho comuniqués als grups fins 10 minuts abans. Això ens està fent reflexionar. Ens està fent reflexionar perquè no entenem per què l'alcalde va esperar tant de temps a dins-ho i, a més, amb rapidesa, sense donar masses explicacions, i després a la comissió de seguiment en van donar algunes més. I bé, la comissió de seguiment, com sabeu, es va pronunciar totalment en contra, i aquesta haurà de ser l'actitud que haurà de defensar, perdó, el posicionament que haurà de defensar l'alcalde i el govern davant de la Generalitat, que esperem que no defalleixi.
En qualsevol cas, Convergència i Unió continua estant plenament d'acord amb el vot que va expressar
sí,
en aquell ple municipal.
Evidentment. El que passa que, repeteixo, no ens quadren les coses. No entenem perquè l'alcalde no ens ho va dir quan ens ho havia dit. Un fet tan greu que posa en crisi el planejament urbanístic, no ho oblidem, aquest fet posa en crisi el planejament urbanístic, com és que l'alcalde va esperar, bueno, a veure'ns pujar per l'escala per entrar al ple municipal per dins-ho? Jo crec que aquell moment s'havia de convocar de seguida, que ho va saber tots els grups, tots els portaveus, precisament en defensa de la transparència i en defensa del consens que tant Jordi Baiget diu. Després ho aplica, no ho aplica tant com diu.
Què us han dit a l'entorn d'això des d'aquell dilluns? Dic, no sé si militants o persones, diguem-ne, coneixedores de la situació i que són afins a Convergència.
Sobretot hi ha una preocupació, perquè és clar, el que està clar és que hi va haver un debat molt intens a l'entorn del Pla General doncs, aquests últims anys, inclús va generar, podríem dir, moments de molta tensió política, en part també social, però sobretot política, i és clar, com dic, això, aquest fet en aquest moment està posant en crisi tot el que llavors es havia decidit, insisteixo per això, amb el vot contrari de Convergència sí. Democràtica. Aleshores, clar, la gent està com preocupada, sobretot més que res potser pels aspectes més estètics que pugui tenir, que puguin repercutir en l'imatge de la vila a nivell de l'aplicació pròpiament d'aquesta àrea a la zona de Santa Bàrbara i potser la Plana Oest, no? Que és el pla parcial aquest tan gran de la part aquesta de l'Eixample de Sitges. Aleshores, clar, sí, jo amb les coses que també hem comentat, home, alerta, perquè és clar, tot això vull dir, no és el que es havia parlat, estem parlant d'unes densitats molt més altes i per tant, compte, inclús hi ha hagut gent que diu, bueno, esperem que l'alcalde amb això, doncs literalment, a nivell, si tu a nivell col·loquial no es baixi els pantalons, ho defensi clarament, perquè s'ha de recordar doncs, que moltes persones d'aquestes van sortir en una manifestació en contra de la massificació perquè es parlava de 30-40 habitatges per hectàrea i ara estem parlant de 50 habitatges per hectàrea. Per tant, en coherència als que van sortir en aquella manifestació, ara la posició hauria de ser contundent, rígida i no cedir en cap moment davant de la Generalitat.
Enteneu que és bo que la Generalitat plantegi una àrea residencial estratègica a Sitges?
Si el planejament havia fet les previsions d'habitatge protegit, no acabem d'entendre
perquè
la necessitat justament a Sitges. Qui ha necessitat d'habitatge protegit? Evidentment, a nivell de país parlo. Qui ha necessitat de desenvolupar determinades àrees, com es diu en aquest cas, estratègiques a nivell de país? Ho puc entendre. Però en el cas de Sitges, i més veient que la nostra zona del Penedès Garraf, la vegueria que reclamem, doncs justament només hi hagi tres emplaçaments, en aquest cas, tres ubicacions, no? Vilanova, Vilafranca i Sitges, no entenem la necessitat, no l'entenem, la veritat.
Perquè algú pot fer valer que per una vegada que la Generalitat diu, mira, es pot fer habitatge social a Sitges... Doncs...
Sí, però ara... si no tinc mal entès, dels habitatges que es farien...
50 i 50.
Clar, n'hi ha 50 i 50 i per tant, aviam...
Sí i no.
Sí i no, clar. Evidentment tots volem més habitatge protegit, però és clar, quin cost tindria això? No estic parlant de cost econòmic.
Jo pregunto si per si pot ser més difícil dir que no dir sí, però en un altre lloc.
Miri, no ho sé, hauríem de veure xifres exactes, hauríem de veure exactament com es desenvoluparà, però el que està clar que en aquest cas qui té la patata calenta, per dir una manera, és el govern, perquè no hem d'oblidar una altra cosa a més, que el govern de la Generalitat i el govern de l'Ajuntament de Sitges són del mateix color. Per tant, qui pot fer una mesura molt de força en aquest cas, no ens enganyem, és el Partit Socialista, i per tant ja dic, siguem del mateix color a una i a altra banda, la mesura de pressió ha de ser major, ho entendríem nosaltres que hauria de ser major, perquè les coses de vegades funcionen així.
11:41 minuts, haguéssiu pogut avisar el regidor de torn sobre la fuita de gasoil al golf?
No l'haguéssim pogut avisar perquè nosaltres la informació ens va arribar abans del ple del mes de febrer. Sobre aquest tema voldria dir dues coses, perquè penso que el regidor de territori en aquest cas les ha tergiversat i les ha fet servir com li han semblat. Una, primera, quan el club de golf es va assabentar que hi havia hagut aquest vessament de gasoil en els seus terrenys, va obrar correctament de seguida, va donar part a l'administració competent en aquest cas, que és l'Agència de Residus de Catalunya, perquè actués, perquè investigués quins nivells havia tingut el vessament, quina afectació possible havia tingut el subsol i, evidentment, que doncs, prengués les mesures necessàries per reparar el que s'hagués produït si era el cas. Això una cosa. I segona, nosaltres en cap moment vam fer alarma social sobre si havia afectat a la salut pública. El que sí que vam dir és que, d'acord amb el que es llegia en l'informe que havia fet l'Agència de Residus, l'Agència de Residus estava investigant, estava analitzant si això havia tingut efectes en el subsol, si s'havia filtrat als aqüífers i si podria tenir alguna repercussió en la salut pública. Això és el que vam dir. No vam dir en cap moment que això havia afectat a la salut pública. Ho dic perquè el senyor Mampaco en el ple va dir una cosa que no era certa que nosaltres havíem dit. Però el fet més important de tot això, d'aquest vessament de gasoil, és que, clar, nosaltres al ple del mes de febrer preguntem al govern si tenia coneixement d'aquest vessament. L'alcalde, el senyor Jordi Baget, i el tinent d'alcalde de territori, el senyor Mampaco, responen que no en tenien coneixement. I nosaltres posem de manifest que l'Ajuntament sí que en tenia coneixement, perquè el 12 de desembre, el vessament es va produir a l'octubre, a finals d'octubre, el 12 de desembre l'Agència de Residus de Catalunya, com a administració en aquest cas responsable, notifica a l'Ajuntament que hi ha hagut aquest vessament perquè en tingui coneixement. Això es produeix el 12 de desembre. El 17 de desembre de 2007 es registra per entrada en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Sitges la notificació. El ple es produeix el mes de febrer. En dos mesos el senyor alcalde i el senyor tinent d'alcalde d'Urbanisme no s'han assabentat que hi ha hagut aquest vessament malgrat rebre una notificació oficial? No se n'han assabentat, perquè el ple diuen que no se n'han assabentat. Clar, nosaltres, per nosaltres això és molt preocupant, perquè demostra que ni la primera persona del govern ni la segona persona del govern saben el que passa al municipi de Sitges, malgrat rebre notificacions oficials d'una administració com la Generalitat. Això és la preocupació que ens va quedar. Si és que realment és així, si és que realment no van faltar la veritat i sí que ho sabien i no ho van voler dir.
Sí, que per un costat, malament si no ho sabien, i malament si ho sabien i van dir que no ho sabien.
Evidentment, evidentment. El més correcte, quan nosaltres diem que el govern de Jordi Baget és una constant cortina de fum, és un constant govern d'aparador, que sembla que no passi mai res a Sitges, que tot funcioni la mar de bé, i no és així, igual que el mateix passa amb la gestió pròpiament municipal, tan financera com la pròpia gestió del govern, de l'actuació política, perquè hi falta rigor constantment en la seva actuació. Quan nosaltres diem això és perquè ens anem trobant. El que hauria estat correcte per part del senyor Jordi Baget i del senyor Mampaco és que quan s'assabenten que hi ha hagut un vessament d'aquestes característiques, de seguida comunicar-ho com a mínim als grups municipals. Com a mínim. Senyors, ha passat això, que tingueu un coneixement, l'administració competent està actuant, en aquest cas l'entitat afectada de seguida ho ha posat en coneixement de l'administració i també està actuant, i per tant, com a mínim, sapigueu això, aquí estan les coses i s'ha acabat. No, el govern no ens va dir res en cap moment, igual que no ens ha dit res en altres casos com els que dèiem, en el pressupost, amb Aigua Dols, amb el tema del mercat municipal, que la informació ens arriba en comptagotes i moltes vegades l'hem de saber a través dels propis afectats, i tants altres casos que hem anat denunciant en aquests primers mesos de legislatura. Per tant, és aquesta l'actitud que nosaltres critiquem, l'actitud del govern. Mal fet si van faltar la veritat, i mal fet Si realment ho desconeixíem, perquè això demostra que dintre del propi funcionament del govern hi ha desgavell, hi ha descoordinació i hi ha descontrol.
Us heu mirat el pla de mandat?
Ens hem mirat el pla de mandat. El que passa que analitzar profundament tot sencer no l'hem fet, perquè és un pla complex, entre altres coses perquè també l'han fet complex, però miri, precisament un dels detalls que jo vaig comentar en l'últim ple d'aquest dilluns és que precisament es recullen tot un seguit d'equipaments que es volen fer en el llarg d'aquests 4 anys. Precisament no es posa com es finançaran, és curiós, perquè hi ha una, com una mena de previsió financera de percentatges en què no especifica ni d'on vindran les subvencions, ni d'on aniran, ni de quina manera gestionaran els recursos. Però bueno, fan una mena de previsió. Doncs hi ha una previsió d'equipaments i Aigua Dols no hi surt. És a dir, aquest tema tan important que en aquest moment està marcant l'inici de la legislatura, com és el futur del terreny del camp de futbol d'Aigua Dols, no està recollit en el pla de mandat. Tenen un mapa molt, molt bonic, perquè això sí, el pla de mandat de disseny és molt pompós, vull dir, unes fotografies estupendes de les senyores i senyors regidors, del govern, de vistes aèries de Sitges, amb tots uns numerets on tenen ubicats els equipaments que tenen pensats construir, i el camp d'Aigua Dols no surt enlloc. Només es parla de la construcció d'un nou camp de futbol, com deia, possiblement a Pinsbens, però de què hi faran Aigua Dols, o de què passarà amb Aigua Dols, o si realment s'hi farà alguna cosa, no surt. una altra mostra de que alguna cosa s'oculta o de que alguna cosa no s'explica realment com és.
En qualsevol cas seria millor no explicar res si és que encara està pendent tot plegat d'un concurs públic.
Doncs que ho posin, que posin un numeret, que posin un asterisc que expliqui equipament clau D0, equipament públic genèric, a definir, per exemple. Però és que no posa ni això.
Era el pla de mandat que esperàveu? Ho dic perquè era el que reclamàveu, sí que era.
El que reclamàvem, segur. De totes maneres, deixi'm dir una cosa. Nosaltres portem des del mes de setembre reclamant el pla de mandat, veure'l, poder-lo tocar, poder-lo estudiar, perquè realment l'hem d'analitzar. El senyor alcalde ens va comentar, malgrat ens va anar donant llargues, cada mes, perquè no el tenien. Vull dir, hauria sigut molt fàcil per part d'ells, si ens volien tenir contents, per dir-ho d'una manera, agafar el programa electoral i posar-lo bonic i ja està. Però ni això, perquè no en tenien de pla de mandat. Van trigar molts mesos en fer-lo. El senyor alcalde ens va parlar de tres versions o de tres adaptacions del pla de mandat. Una primera, que seria pel Consell de la Vila i per les entitats i ciutadans, que em penso que aquests dies l'estan presentant. Una segona, que seria pels treballadors municipals, per saber tots els treballadors municipals, funcionaris, laborals, eventuals, doncs quines línies marcava el govern. I una tercera, pels grups polítics, on hi hauria realment tot el contingut plenament polític d'aquests 4 anys. Bé, nosaltres, el nostre grup, anem reclamant el pla de mandat i ens donen la versió del Consell de la Vila. Fins aquí res a dir. Però com a grup polític municipal i com a grup majoritari de l'oposició, exigim la versió pels grups polítics. No ens la donen. Ens tornen a donar la del Consell de la Vila. Comencem a sospitar. No la deuen tenir. La tornem a demanar. Ens donen la dels treballadors municipals. I diem, però escolti'm, li estic demanant la dels grups polítics, perquè el que ens interessa a nosaltres, sobretot com a formació política, és analitzar el pla de mandat de forma política. A hores d'ara encara l'estem esperant. Això des del setembre. Per tant, això demostra el que sempre diem, que és un govern que no té rigor a l'hora de treballar. Malgrat posa el rigor com una de les banderes de la seva gestió, no en té. No en té. I per tant estem a l'espera també de poder fer una valoració plenament política del pla de mandat quan el tinguem sol.
O sigui, el que teniu sobre la taula ara són dues de les tres versions del pla de mandat.
Sí, i dues versions que ens poden donar línies, però que evidentment no és la que ens pertoca com a grup polític, seguint les paraules que va dir el senyor alcalde Baget. Si ell ens hagués dit que només existia una versió, doncs amb aquella ens agafaríem.
Perquè teniu un cert coneixement que existeix una versió que veritablement té algun grup polític o no?
No.
És a dir, que algú us hagi pogut dir no, nosaltres el tenim.
Almenys la resta de grups de l'oposició, no.
No.
Per tant, això és una forma més de demostrar, s'entendre que moltes vegades l'alcalde Baget parla amb paraules buides. Tots sabem que li agrada posar noms molt pomposos als grans projectes que té al cap, que moltes vegades només són això, projectes que té al cap, i de vegades es queden això, amb no res, i aquesta, al nostre entendre, bueno, és que és així, i una vegada més està succeint, perquè és que si no, no entenem per què no ens fan arribar aquest pla de mandat versió o adaptació pels grups polítics municipals.
Us satisfà un abús de la Masia de Miraupeix? Diem nou ús o diem...
Em satisfà que
una certa resurrecció de l'equipament.
Em satisfà que es restauri, que es rehabiliti la Masia. El funcionament, home, sempre que s'engegui una activitat, doncs en aquest cas també econòmica, i si pot ser doncs lligada amb la cultura, en aquest cas la gastronomia, doncs evidentment sempre això és una cosa bona per Sitges. Ara faltarà veure com es desenvoluparà el projecte, perquè nosaltres això del projecte aquest dels caus ferrats del segle XXI no ho acabem de veure clar, d'altres coses, perquè el nom ja no ens agrada, però com que a vegades el nom no fa la cosa, volem esperar aviam cap on va el projecte.
No us agrada en el sentit que està massa vinculat a societats externes a l'Ajuntament?
Bé, això és el pa de cada dia. Vull dir, un dels...
Però bé, per si aquest és un dels arguments bàsics perquè malfieu una mica del funcionament.
N'és un. Nosaltres, que la gestió municipal s'hagi constantment de vincular amb societats externes és un fet que no ni compartim ni el comprenem. Entre altres coses perquè el que està fent és encarir la despesa pública. Tot allò que pot fer l'Ajuntament i que no ho fa i ho encarrega fora, el que fa és encarir la despesa. És molt més car. Nosaltres això fa temps que ho diem amb l'obra pública, però també ho diem amb la gestió pròpiament municipal de les societats anònimes. Per tant, tot el que sigui externalitzar, quan tu tens els recursos humans, tècnics i econòmics per poder-ho fer, no entenem per què. Perquè el FECAP el que estem fent llavors és incrementar, en aquest cas, la despesa i, per tant, el deute municipal, que sigui dit de passada, és proper als 30 milions d'euros, que és una situació molt preocupant.
Venen temps difícils des del punt de vista econòmic?
En venen de difícils, i la prova és el pressupost d'enguany. La prova és el pressupost d'enguany.
Perquè tothom més o menys coincideix en que les circumstàncies que venen no són com a mínim tan falagueres com fa anys enrere.
Està clar que la situació econòmica no de Sitges sinó del país no hi acompanyarà, però és clar, si venim d'una situació d'escanyament de les finances municipals, una situació delicada, molt delicada, evidentment, doncs, si hi haurà menys ingressos, doncs això complicarà més les coses. Però...
O sigui, voleu dir que l'equip de govern no pot fer tan valer el context o la conjuntura econòmica actual, sinó més una gestió que no està l'adequada.
Està clar. Sí, a més, hi ha informes que avalen la nostra, aquest criteri nostre, aquest posicionament que fa temps que venim denunciant, i no són informes polítics, són informes tècnics dels juristes de la casa de l'interventor general, que diuen que la gestió financera municipal, en alguns determinats aspectes, doncs no comparteixen el que ha decidit el govern. No?
En canvi, se suposa que la Generalitat vetllava.
Sí, però és el que dèiem, no? Malgrat vetlli, clar, hi ha uns límits d'endeutament, sembla que el límit d'endeutament és el 110%, no? I en aquest moment estem al 93%. És clar, sí, estem dintre del límit, no ens l'hem passat, i per tant, si la Generalitat vetlla per això, doncs bé, encara pot permetre...
Perquè la Generalitat no l'encesa la llum d'alarma.
No, perquè precisament encara estem
dins els marges,
màxims permesos, però és clar, és que estem molt al límit, ens estem acostant molt al marge màxim. Per tant, això sí que serà davant d'això, doncs, els propers anys seran molt delicats, i com deia, la prova és el pressupost d'enguany, que és amb milions d'euros de pressupost molt menor que l'anterior. Per què? Perquè la situació no permet gaires coses més.
En aquest sentit, la contenció és el que s'ha de posar en pràctica?
La contenció és el que s'ha de posar en pràctica, però no només la contenció. Contenció amb la despesa corrent, però com deia, no dupliquem allò que pot fer el propi Ajuntament. Miri, en el passat ple d'aquest dilluns es va aprovar un estudi, un pla per dinamitzar l'aula aquesta de gastronomia que es vol ubicar al mercat municipal.
I va obrir un debat.
Un debat molt intens, perquè el propi estudi d'aquest pla es plantegen un valor de 44.000 euros.
Sí, però la regidora Carme Prat deia que aquests 44.000 eren de l'estudi de l'execució del pla.
Això no és el que deia el dictamen, això és el que va dir ella. Però el que va aprovar el dictamen era pròpiament
l'estudi en si
i el pla. Que nosaltres el que vam dir, clar, no, si això val 44.000 euros, quan valdrà executar-lo i portar-lo a terme? Però és que aquí, més que aquest valor en si, el que ens va preocupar és que la senyora Carmen Prat ens va dir que això oferien els recursos humans de l'agència de turisme, és a dir, els propis treballadors de l'agència, i el senyor alcalde ens va dir que això ho encarregarien a fora, un projecte que encarregarien a fora. Van entrar en contradicció tots dos. Jo al final ja no sabia qui fer cas, si a l'alcalde o a la senyora regidora Carmen Prat. La senyora Carmen Prat va dir que oferien els recursos de l'agència. Si és així, ja hi estaríem d'acord. Ja hi estaríem d'acord, perquè els recursos humans de l'agència, les persones que treballen a l'agència, poden portar a terme aquest pla, i no caldria encarir-lo més encarregant-lo a fora. Això és el que ens queixem, que tenim gent a la casa que pot fer tècnicament tots aquests projectes, aquests serveis, i el govern prefereix fer-ho a fora, i aleshores el que fa és encarir el cost d'aquests projectes.
Que us veieu venir una pujada d'impostos?
Fa temps que diem que, si més no, és previsible. Fa temps que ho diem. Inclús parlant a nivell col·loquial
entre altres coses perquè un dia o altre
pot passar, però nosaltres creiem que la situació és tan compromesa, tan delicada, que és previsible que aviat hi hagi una pujada dels impostos, i no ho dic com una profecia, que després m'hauré de sentir dir per part de regidors socialistes que faig profecies, no ho dic amb intenció de profecia, sinó constatant els fets que hi ha hagut, constatant la situació delicada financera i els números vermells que tenim en aquest moment, doncs l'única manera de poder-ho solucionar és, com que de l'Estat no venen més diners, a no ser que se solucioni un dia o altre el finançament municipal d'una altra manera, doncs haurà de ser una pujada d'impostos.
Pregunto per què, si no és ara, serà algun dia o altre.
Sí, està clar, vull dir, perquè d'altres coses, perquè el cost de la
vida... Ah, mani qui mani,
el cost de la vida... No, bueno, això, no. Aquesta és una altra, aquesta és una altra. Vull dir, nosaltres diem que aquest govern actua pensant més únicament en el present que en el futur. El senyor Mampaco va deixar molt clar l'altre dia. Quan parlàvem del tema d'aigua dolç, ell ho va dir, nosaltres volem els diners ara, els propers anys, perquè volem fer això. Després, el que passi d'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys, escolti'm, ja s'ho faran, va venir a dir, els que vinguin darrere, que vinguin darrere, que no sabem qui serà. Per tant, vull dir, això demostra molt clarament el que di, aquella frase, aquella dita que fa molt, molt sovint la utilitzem en els plens i en les nostres argumentacions, que és pa per avui i fan per demà.
Enteneu, però, que hi ha coses que s'han de fer?
Entenem que hi ha coses que s'han de fer. Evidentment, hi ha coses que són urgents i necessàries que es facin, però el que no podem fer tampoc és estirar més el braç que la màniga.
Entre les urgents que caldria que es fessin?
Hi ha molts equipaments que són necessaris que es facin ara en aquest moment, entre altres perquè la situació, el creixement del municipi i la prestació de serveis doncs ha anat una mica descompensada i és necessari que es facin, no? Alguns de competència pròpiament municipal o que els podria fer el municipi, d'altres competència d'altres administracions, com seria la necessitat d'un segon ambulatori que es posi en marxa allà i que l'Ajuntament faciliti doncs aviat els terrenys perquè la Generalitat, que és l'administració en aquest cas competent, doncs el pugui...
Sembla que això sí que està més o menys emparaulat, no?
Sembla que sí. Haurem d'estar-hi a sobre perquè la voluntat és que per nostra també és que això tiri endavant i no posarem pals a les rodes, eh? Això és un altre terme que utilitza molt sovint el govern. Quan en una cosa no hi estem d'acord, posem pals a les rodes. Bé, potser hauríem d'entendre que la seva no és l'única veritat, i que també hi ha molts diferents punts de vista i això potser no hi estaven acostumats fins ara i s'hauran d'anar acostumant.
Les 12, sou malfiat per naturalesa o...
No, al contrari.
O el mundo lo hizo así.
No sóc malfiat per naturalesa. El que passa que els fets...
Bien, perquè sortim molt, al llarg de la conversa...
Sí, no sóc malfiat. No sóc malfiat ni desconfiat, com a persona no ho sóc. El que sí que reconec és que durant els últims mesos un seguit de situacions o un seguit d'actuacions del govern Baiget em fan com a mínim dubtar del que em posen sobre la taula i desconfiar determinades actituds.
Les 12, Miquel Forns, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A tots vostès, demà a les 9 i tornem. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.